Aquest passat mes d'octubre, a mitjans de mes, Corpinat va adherir-se a PIMEC, la Confederació de Petites i Mitjanes Empreses de Catalunya. Un acte i un moment on la marca va aprofitar per presentar davant d'empresaris i empresàries el seu projecte. Per conèixer-li també saber quin impacte tindrà aquesta adhesió a PIMEC, tornem als estudis de Ràdio Sant Sadurní amb el nostre company Miquel Cuenca.
Doncs en aquesta secció d'actualitat, avui al magazín, tenim amb nosaltres a Carles de l'Amor. Ell és gerent de Corpinat. Avui, Carles, bon dia, primer de tot.
Bon dia.
Parlarem d'aquesta adhesió que va tenir lloc a mitjans d'octubre de Corpinat a PIMEC, no? Aquesta Confederació Empresarial de Petites i Mitjanes Empreses de Catalunya. Com a primera pregunta, seria una miqueta quina és la valoració que feu d'aquesta adhesió i de l'acte que va tenir lloc per tal de fer oficial aquesta unió.
Bé, es tracta d'una unió molt, molt natural, perquè al final Corpinat a dia d'avui només està composada per empreses familiars i, per tant, totes busquen aquest reconeixement a l'empresa familiar i PIMEC els hi donava aquest paraigües a través de les petites i mitjanes empreses. I a nosaltres, com a Corpinat, a més, estratègicament ens funcionava molt bé perquè PIMEC és una associació que té un peu a Brussel·les, un peu a Madrid i una xarxa importantíssima a Catalunya. I com Corpinat no és una denominació d'origen, sinó que som una marca de garantia a la Unió Europea, a l'hora de buscar ajut en què ens defensin els nostres interessos tant aquí com a Europa, tenir una oficina física amb persones de PIMEC allà que hi treballen a diari ens obre una porta que nosaltres trobem molt, molt interessant i hem vist que tant per PIMEC com per Corpinat aquesta relació que hem començat és per les dues parts molt, molt important i fructífera. Esperem que això ens ajudi molt.
També. Un acte on també hi havien presents un centenar d'empresaris i empresàries, per tant també oportunitat de sí. Sinergies i que us coneixin com a marca.
Sí, l'acte, l'adhesió va ser marcada dintre d'una presentació que en deien d'activisme empresarial, on doncs, van assistir-hi un centenar d'empresaris socis de PIMEC i això ens va emplenar de felicitat perquè, de fet, la sala només tenia cabuda per fer un tast d'alguns dels nostres escumosos per una quarantena de persones. Primer vam haver de pensar, doncs, ostres, hi ha més demanda, anem ampliant, i finalment el tast el vam haver de fer més sense taules i tothom, per poder encabir a tothom que volia venir, i vam emplenar la sala, va ser molt maco.
M'has comentat que a partir d'ara, tot i que entenc que relacions ja hi havien, teniu o tindreu més presència a Unió Europea, a l'Estat espanyol, també Catalunya. Això traduït a exemples que puguem parlar de reptes i noves oportunitats, quins podrien ser pels cellers i per les empreses familiars que formen part de Corpinat?
El fet està en que, òbviament, l'administració sap que existim i tenim converses i tenim reunions amb l'administració, però nosaltres també hem d'explicar que el nostre projecte segueix madurant i segueix creixent i fent-se adult, no? I, per tant, com a tal, hem d'ocupar també espais que ens pertoquen i, per exemple, estar representats on es representen les petites i mitjanes empreses de Catalunya, nosaltres hi hem de ser. Això què vol dir? Doncs que quan anem a parlar amb l'administració, amb el Departament d'Agricultura, per exemple, també tindrem el suport de PIMEC, que també farà per la seva banda aquests esforços per intentar que aquests objectius, que són els objectius de Corpinat, però també són els objectius, o haurien de ser compartits a nivell de territori, sigui més fàcil que es compleixin. No tot es converteix en parlar de subvenció cap a Corpinat, i en coses que són de model, no? Nosaltres, per exemple, cada cop que anem a parlar amb l'administració sempre reclamem ajudes a al sector a que pagesos, viticultors, puguin transformar la seva, el seu raïm ells mateixos i fer el seu propi vi. I, per tant, si poden comprar una premsa i tenen un crèdit tou per comprar una maquinària que és realment cara, si els ajuden amb això, hi haurà una democratització més gran del Penedès. I, per tant, es pagarà millor el raïm perquè se l'estaran venent com a ampolla i no com a raïm. Tot això ajuda. Són cosetes que nosaltres lluitem no només per Corpinat, sinó com a territori, i que entenem que amb això Pimec també ens ajudarà a fer aquesta pressió de cara a l'administració i que es compleixin objectius territorials que pot proposar Corpinat.
Perquè ara mateix, durant aquests anys, la comunicació amb l'administració ha costat una mica o és estable?
Ha anat millorant. Òbviament, el projecte Corpinat té molta potència, té un relat molt sòlid, a més, i té unes empreses al darrere amb una trajectòria inqüestionable. Però el projecte ha hagut d'anar madurant, ha hagut d'anar agafant la dimensió que requeria, i per tant l'administració té uns tempos, uns moviments que són uns altres que no té l'empresa. I per tant han necessitat més anys per veure que això que nosaltres vam fer i vam transformar la manera de que ens constituïen els cellers en agrupació, no era una denominació d'origen, això era una realitat que venia per quedar-s'hi, que no era un estel que passava i demanem un desig ràpid i vinga, va, tornem a mirar a la Terra i a la Lluna i a les estrelles com sempre les hem vist, no? I llavors això ha fet que a poc la relació hagi anat millorant en el sentit de que veuen que nosaltres som un agent important en el sector i que no desapareix, sinó que crea una manera de fer que abans no existia. Per tant, va millorant la relació. De fet, cada cop tenim més interlocució tant amb la Generalitat com amb el Departament. I, òbviament, això esperem que en els propers anys també es converteixi no només en reconeixement, sinó en recolzament, com diu el nostre president, que això passa per ajuts a que Corpinat pugui explicar qui és, què fa i per què som Corpinat i no som quelcom diferent.
Perquè teniu alguna diferència sent una marca, ser una denominació d'origen?
De fet, sí. Corpinat és una marca col·lectiva de la Unió Europea i no una denominació d'origen, perquè el nostre reglament és més estricte que el d'una denominació d'origen i no, la llei actual no permet que un reglament tan estricte com a denominació d'origen. Un requisit molt senzill, per exemple, la vinificació 100% a la propietat, que és un requisit bàsic per Corpinat i que, si tu parles amb un consumidor, és el que tothom esperaria d'un celler, no? Que es fes el seu propi vi. Això no es pot garantir que el 100% d'una denominació d'origen cada celler es faci el seu vi. Tu has de donar un marge al majorista, a que vengui i hi hagi intercanvi de vi entre cellers. Per tant, Corpinat podria estar dintre d'una denominació d'origen amb la llei actual, però no podria ser una denominació d'origen. I aquest punt fa que els cellers, quan van haver d'optar quin és el destí, no? Quin és l'objectiu, doncs anessin a la marca col·lectiva. També un altre fet que la gent podrà entendre molt fàcilment, que és la democràcia participativa dintre de Corpinat. Corpinat, un celler, un vot. Què vol dir? Que totes les decisions es prenen per assemblea o per junta, però la majoria de decisions són assembleàries. I cada celler té un vot. Això vol dir que un celler que fa 6.000 ampolles té el mateix vot, la mateixa representativitat que un celler que en faci 600.000. I això és molt sa dintre de l'associació, perquè fa que els acords hagin de ser molt amplis. Una denominació d'origen no funciona així. Hi ha una sèrie de seients que són pels elaboradors, una sèrie de seients que són pel viticultor, i l'administració també hi ha d'estar dins. Llavors, es reparteixen les cadires segons nombre d'ampolles, també hi ha una sèrie de coses que funciona diferent, però sí que és cert que hi ha molta gent que després no se sent representada amb les decisions preses. En canvi, Corpinat és una altra manera de treballar, que la gent segurament ho pot entendre millor perquè és el que estem acostumats, no? a votar i que un vot, una persona un vot, doncs una mica el mateix a traslladar-ho al món dels cellers.
Durant aquests minuts hem estat parlant de diferents aspectes de la marca, però a mi el que m'agradaria preguntar-te, perquè també dins d'aquest acte el que vau fer va ser presentar el vostre projecte que porta anys treballant-se. Aprofitant aquest espai, doncs seria, ja hem parlat de diferents aspectes, però no ho hem englobat tot en una sola pregunta, què és Corpinat per la gent que ho conegui, però conegui el nom i poca cosa més?
Doncs Corpinat... Corpinat és una marca col·lectiva de la Unió Europea que reconeix grans vins escumosos del cor del Penedès, que vinifiquen el 100% dels vins de la seva propietat, que són 100% ecològics, que són de criances llargues, de mínim 18 mesos, i, entre altres requisits, que tenen vinya pròpia i, si compren raïm, paguen un preu mínim just al viticultor. I a més, tot això no ho diem i diem que ho fem i ja està, sinó que a més ho demostrem amb rigor i tot s'audita. Cada any, cada celler és auditat, com a mínim hi va l'auditor 3 vegades a l'any, 2 durant la barema i una durant la resta de l'any, a comprovar que tot allò que està en el reglament es compleixi any rere any, cada celler que forma part de Corpinat. Per tant, Corpinat és sinònim d'excel·lència, és sinònim de territori i és sinònim de qualitat.
Una característica particular és que la gran majoria de les vostres empreses, per no dir totes, són cellers familiars. Són gent d'aquí del territori. Veu començar el 2018, uns quants cellers, ara heu crescut. Gran nombre considerable. Teniu també aquesta adhesió ara a la Confederació Empresarial de Petita i Mitjana Empresa, PIMEC. En quin punt esteu, ara mateix, en ple 2025?
Doncs Corpinat neix el 2018 amb 6 cellers. Actualment som 19 cellers. Aquest últim any natural, no de gener a desembre, sinó d'octubre a octubre, perquè ens entenguem, hem crescut, hem passat de ser 13 a 19 cellers. Això és un creixement important. Però hi ha més cellers que estan a l'espera d'anar acabant els seus processos d'auditories i de formar part de Corpinat. Per tant, Corpinat està en un moment molt dolç, perquè està consolidant tota aquesta feina, tot aquest esforç que van començar uns pocs, que molta gent creia que allò no funcionaria, però s'ha demostrat que a base de perseverança i de fer bé les coses i de mantenir un relat sòlid, això tirava endavant. I cada cop són més els cellers que, òbviament, doncs, busquen adherir-se, incorporar-se a Corpinat. I això és bo per dos motius. Primer, perquè Corpinat agafa, que dèiem, no?, una solidesa també, i un múscul que ens permet ser, quan parlem, tenir un reconeixement més ampli, perquè no som 6, som una gent que té una part important ja del sector reconeguda dins, però a més perquè transformem territori, perquè cada celler que passa a ser Corpinat és un celler que paga el raïm a un preu just, que és bastant més elevat que el preu mig que es pot trobar en un any on hi ha prou raïm com aquest. Amb anys de sequera, doncs sí que és cert que s'equilibren més uns i altres perquè hi ha menys oferta. Però és un celler que vinifica i, per tant, pot garantir sempre al 100% el seu origen. Quan tu compres una ampolla d'aquell celler, saps sempre que s'ha elaborat amb raïm del Penedès i elaborat al Penedès, i tot això dignifica tota aquesta feina, aquesta cadena de valor que tenim aquí al nostre entorn. Per tant, cuidem paisatge, cuidem també allò que ens envolta.
A nivell de preus, quins, o almenys aquesta barema, a quan heu pagat?
El preu mínim del raïm Corpinat aquest any era de 0,92. 92 cèntims per quilo.
Això, per la gent que no ho sàpiga, el preu establert per la Generalitat era entre 40 i 50 cèntims, sí. Per tant, és un preu amb marge de benefici per pel productor de raïm.
Depèn de com treballi més o menys, òbviament, però és un preu que et permet tenir, amb els rendiments actuals que hem tingut a Verema, sobre uns 7.400, 7.500 euros per hectàrea. No amb aquest preu, perdó, eh? O sigui, Corpinat tenia el preu mínim de raïm a 0,92, el preu mig efectiu pagat no ha sigut 0,92, ha sigut 1,10 €. Amb aquest 1,10 € i el rendiment per hectàrea que hi ha hagut en guany, que el rendiment màxim a Corpinat són 12.000 quilos per hectàrea, però la mitjana aquest any ha estat sobre els 7.000 quilos, una miqueta menys, situava això sobre els 7.400 euros per hectàrea. Aquests diners pel viticultor, ja com a mínim pots garantir que cobreixen el cost de tenir la vinya i tirar-la endavant i intentar mantenir una viticultura ecològica i de secà. Per tant, això ja és un gran què, perquè molts anys no es pot garantir ni cobrir costos.
Sí, per això ho comento, que és un preu que, comentant, he dit, el que estableix la Generalitat, que no contempla, potser, el marge de beneficis que pot tenir.
No, exacte. Ells el que fan és aquest, fan el marge de costos el que li costa, en teoria, al pagès fer aquell raïm, com a mínim, tot i que moltes vegades tenen altres costos afegits, perquè l'hora del pagès no es compta. Només es compta les aplicacions, però no les hores que hi passa, no? per exemple. Però sí que és cert que això, que al final el pagès, si tu pagues un preu correcte, permets que potser hi hagi un relleu generacional. Potser algú més, quan aquell senyor o senyora decideixi jubilar-se perquè ja té 80 anys, perquè la mitjana d'edat del pagès no acaba als 65, potser algú pren el relleu. Si allò no dona marges, qui agafarà el relleu d'una vinya que no genera res?
I d'on sortirà el producte, també?
I d'on sortirà. Llavors, això és important. Penseu que, a més, Corpinat, òbviament, no ho he comentat abans, però tot el raïm ha de ser baremat a mà. Per tant, òbviament, també has de pagar alguna cosa més perquè hi ha un esforç al darrere.
Clar, perquè vosaltres teniu un mètode d'elaboració i producció molt específic de la vostra marca.
Tenim el reglament més exigent del món del vi. I això fa que hi hagi una sèrie d'elements que són molt concrets i molt fàcils d'explicar, com dèiem, no? La barema manual, els mínims 18 mesos, vinificació 100% a la propietat, el 100% ecològic, però hi ha altres coses que potser no són tan senzilles d'explicar, però que són importants, i el nostre reglament, al final, és altament complex, però bé, tenim com a mínim ja 19 empreses que el compleixen orgullosament i a més, d'altres que ja l'estan complint perquè estan en aquest procés d'auditoria.
Parlant del món de la vinya, un tema clau ara mateix són, de cara al sector internacional, els aranzels per part dels Estats Units. A partir d'aquí, no sé, Corpinat, quin percentatge si en té d'exportacions cap al continent americà en té, o si en aquest sentit també esteu mirant a nivell internacional de diversificar el producte, tot i que potser és un percentatge molt menor al que sigui aquí nacional.
Sí, nosaltres, a diferència d'altres elaboradors, com pot ser, per exemple, altres vins escumosos del territori, Corpinat no està basat en l'exportació. El model de negoci és molt més de proximitat. I, de fet, només el 17% de les ampolles de Corpinat l'any passat van sortir a l'estranger. Per tant, estem parlant de que entorn al 80-83% de les ampolles es queden a mercat nacional.
D'aquest 17, Europa, la gran majoria?
Segurament sí. No tenim quantificat quantes ampolles a cada país, sinó tenim quantificat a cada país quantes marques estan representades, quants cellers estan representats. Estats Units segurament és el principal mercat d'exportació, que potser estem parlant que d'aquell 17% potser suposa un 10%, però no és el mercat més representatiu de Corpinat a l'estranger. Hi ha mercats, per exemple, a Holanda, on als Països Baixos pràcticament tots els cellers hi treballen. Per tant, potser en venen menys d'ampolles, però hi ha més feina de, no, de picar pedra, hi ha més gent fent formigueta.
És més interessant que hi hagi més representació.
Sí. Nosaltres estem actualment, el que fem és analitzem més quants cellers estan representats a cada país, i llavors sabem que tenim representació en més de 60 països actualment de Corpinat, que no pas quantes ampolles es venen a cadascun.
Estem arribant ja a la recta final. El que m'agradaria preguntar-te també, ara que ja estem arribant al mes de desembre, campanya de Nadal de les més importants en el món de la vinya i dels elaboradors. No sé, des de Corpinat, si ja teniu alguna previsió amb una barema o una diferència de les anteriors, ha hagut més qualitat i més quantitat.
Sí, potser hem de pensar que en el cas dels vins escumosos, la barema d'enguany no sortirà al mercat fins, com la de Corpinat, com a mínim 18 mesos després d'haver transformat aquell raïm en vi i haver-lo embotellat. Per tant, estem parlant de que fins d'aquí 2 anys no arribarà al mercat.
Per tant, aquest any podríem estar parlant de, com a última barema, la del 2023, sí, que va ser prèvia a la d'una d'un 24, on va haver
ja estàvem
qualitat,
amb sequera,
però no tanta quantitat.
Portem diverses anyades ja amb molta sequera i amb uns rendiments molt baixos. La barema 23 és una barema curta perquè hi ha menys quilos. La barema 24 és exagerada, generalment curta, però sí que seran baremes curtes, i per tant, de fet, la 22 ja ho era també, i això ha fet que hi hagi alguns dels cellers que han tingut discontinuïtat, perquè quan parlem de la vinificació de la propietat, això és com... A mi m'agradava explicar-ho a vegades d'una manera molt senzilla, que és, imagina't que tens un restaurant on tu fas hamburgueses i ets famós perquè tens una hamburguesa especial, que és la que compres la vedella a la carnisseria del costat de casa teva, i la fas d'una manera, doncs, un pa normal, uns complements normals, però la gràcia és que aquella hamburguesa, que és la que fas, no?, de bandera, és feta amb la carn de la carnisseria just al costat. I tu normalment tens per 30 persones al dia a fer hamburgueses. I se't planta un autobús davant perquè han vist una ressenya que la millor hamburguesa de Sant Sadurní la feies tu. Llavors, tens un autobús de 40... el que sigui, americans, per exemple, no? Que pot ser una comanda de l'estranger de cop que et demana una producció molt més gran que tu tens. Tu renunciaries a vendre aquelles 40 hamburgueses a algú que després no tornarà a comprar perquè marxa molt lluny, o aniries ràpid al supermercat per la porta darrere de la cuina, agafaries hamburgueses del súper i diries que allò és la teva hamburguesa de proximitat, ta, 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 sempre. Aquests són dos models de negoci molt diferents. Nosaltres el que hem fet ha sigut tapiar aquella porta. Per tant, els nostres cellers diuen no a comandes perquè no disposen d'aquell vi. I això a nivell de negoci és un sacrifici important, i això fa que hi hagi cellers que tinguin rotura d'estoc, òbviament, que no arribin a poder acabar l'any natural en anys on hi hagi una barema més curta. Per això veurem més moments on potser no queda algun de la referència del mercat. Aquest any esperem una bona campanya de Nadal. A més, Corpinat està en boca de tothom. Corpinat aquest any ha estat bastant, podríem dir, Corpinat està de moda, i això és molt positiu. I realment el que animem a tothom és a, si volem conservar paisatge, si volem poder passejar pel Penedès i trobar grans vistes i vinya en lloc de polígons i carreteres i només que macro plaques solars, hem de veure territori també. Per tant, animem a tothom a aquest any seguir brindant amb Corpinat aquestes festes.
Doncs moltes gràcies, Carles, i encerts en aquesta nova etapa PIMEC per part de Corpinat.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:15. Repassem l'actualitat a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez.
La 361a edició de la Fira del Gall es farà amb aviram viu o sense en funció de la normativa que hi hagi vigent per la grip aviària. Ahir al migdia va tenir lloc al taller de l'escultora Dolors Sans la roda de premsa de la presentació de l'edició 361 de la Fira del Gall de Vilafranca, que se celebrarà el cap de setmana del 20 i 21 de desembre al Parc de Sant Julià. La regidora de Turisme, Gemma Romeu, ha deixat clar que la Fira del Gall es farà sí o sí, però s'haurà d'adaptar a la situació del sector avícola, condicionada per l'impacte que pugui tenir en aquell moment la grip aviària. Tot i la incertesa causada per la situació sanitària actual, l'organització està en contacte permanent amb la Generalitat i es prepara per a dos escenaris. La celebració amb aviram viu o sense, en funció de la normativa que hi hagi vigent en aquell moment. En qualsevol cas, des del 2022, la fira es fa amb l'aviram sota coberta al pavelló firal i, per tant, si la situació continua com ara, es podria celebrar d'aquesta manera. El castell de Llorenç del Penedès ha estat declarat bé cultural d'interès nacional i es troba actualment en venda. Els primers documents que esmenten el castell daten dels anys 1020-1030 i, tot i que hi ha evidència documental més fiable a partir de finals de l'any 1151, l'edifici ja exercia funcions senyorials feudalment. L'any 1371, el rei Pere el Cerimoniós va vendre la jurisdicció dels castells de Llorenç i Llager a Bernat Tous. Antigament, el terme de Llorenç formava part de l'àmbit de Castellví de la Marca. Des de llavors, han passat per diverses propietats i ha estat objecte de diverses restauracions inspirades en castells medievals. La construcció es ven per un preu d'entre 1,1 i 1,3 milions d'euros. Té una superfície de 1.578 metres quadrats, amb 7 dormitoris, 5 banys i 2 bodegues, segons anuncis immobiliaris. L'Ajuntament de Llorenç del Penedès destaca que, tot i ser un edifici catalogat com a Bessin, s'autoritzaran reformes interiors per a usos turístics. La batllessa, Montse Ventosa, assenyala que en l'entorn del castell està prevista una millora urbana que contempla habilitar davant l'edifici una plaça. Subirats Tastal celebra 20 anys amb una edició especial plena de vins, gastronomia i cultura. Subirats Tastal arriba al seu 20è aniversari el diumenge 30 de novembre amb una edició que reuneix el millor del municipi, vins, escumosos, gastronomia i productes locals. La creadora de contingut i sommelier Marta Clot inaugurarà la fira, mentre que el grup La Fresca aportarà música en directe i protagonitzarà el concert de celebració. La fira comptarà amb un espai de tast amb 15 cellers, 3 restaurants i 4 artesans alimentaris, a més de 97 referències de vi i escumós i 17 propostes gastronòmiques. D'11 a 3 de la tarda, el centre de Sant Pau d'Ordal acollirà parades de productors, artistes, entitats i serveis locals, juntament amb tallers i activitats per a tots els públics. El cap de setmana inclourà també activitats prèvies el dissabte 29 i una programació especial a la tarda de diumenge amb el Tastal a la Fresca, que oferirà tastos, un taller infantil i una visita guiada a l'exposició. Durant el matí se sortejarà un val de 200 euros per una estada al municipi i les compres anticipades, disponibles a subirats.cat/tastal, optaran a una cistella de productes de proximitat. Segons la regidora de Promoció Econòmica i Turisme, Lara Balaguer, la fira és una ocasió per celebrar dues dècades de tradició, innovació i cultura i per reconèixer la feina dels productors locals. I acabem parlant-vos del taller de remeis naturals per al sistema immune a Sant Martí. La farmàcia martinenca Montsarro promou la cura natural de manera viva i de temporada. Així organitza un taller pràctic per aprendre a reconèixer plantes medicinals locals i a preparar remeis senzills com xarops, infusions i decoccions per reforçar les defenses i alleugerir els petits mals d'hivern. Es vol oferir una proposta aromàtica i vivencial entre el caliu de la cuina i el coneixement ancestral per reconnectar amb la saviesa de les plantes i portar-la al dia a dia. El taller es farà aquest divendres a les 10 del matí amb Berta Garriga, d'Arrels Voladores. Per apuntar-se, cal anar directament a la farmàcia.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 11:15. La seguretat i la multireincidència delictiva, de la qual en parlàvem ahir en Polítics, és un tema que preocupa i molt a la ciutadania. Al capdavall, tots volem sentir-nos tranquils i segurs a casa, quan anem pel carrer i als negocis. Pel que fa a la nostra gent gran, se senten segurs o en alguna ocasió s'han sentit vulnerables? I un altre tema és el que abordem de la multireincidència que abordàvem ahir. Les lleis funcionen o pensen que els lladres entren per una porta i surten per una altra? S'haurien de canviar les lleis, potser? Més reforços policials? Què proposen? Comencem tertúlia, tornant als estudis de Ràdio Sant Sadurní, amb el Miquel Cuenca.
Què tal, Sílvia? Doncs ja estem aquí amb la Júlia Brics i ho parlàvem fa uns instants d'un episodi que li va passar ja farà quasi un any, el 20 de desembre, que li van robar el bolso a la Júlia amb una enganyifa, aprofitant també que estaves amb el teu net.
Amb el meu net, el treia del cotxe. Sí, sí.
Avui ho tractarem amb els altres tertulians d'aquests temes. Sobretot també el de la multireincidència, no, Júlia, que també comentàvem?
Sí. És que jo crec que abans nosaltres havíem tingut un altre aprenentatge. Ja des de casa potser també ens cuidaven més, o sigui el que sigui. Jo he reivindicat moltes vegades, tinc fills i fillastres que són mestres, l'assignatura de l'urbanitat, que sembla una tonteria, però és una assignatura d'educació. Llavors, si aquesta educació de petits, si no ho aprenen prou bé a casa perquè han de treballar i els pares no hi poden ser i les coses van com van, perquè, és clar, el treball és hi han de ser, no? Però de vegades no estan presents amb els propis fills. I llavors, si ho reben de l'escola, unes maneres de fer i unes maneres de ser, també potser pujaria la societat més, no sé, més polida, Més conscient de les coses i els perills i tot plegat, perquè no es pot aguantar tot. Vas al banc i si vas a treure cèntims perquè ho has de pagar amb diners o els necessites per anar comprant petites coses, ja vigiles perquè a veure si n'hi ha algun que és de diferent cara dels que no coneixes, perquè dius, ai, que em tornaran a pelar, perquè a mi m'ho van prendre tot. Jo havia anat al banc, era el 20 de desembre, i anàvem d'hora amb el nen petit i vaig treure diners perquè ja vaig pensar, mira, en tindràs per anar a comprar i pels més grans els hi dono 50 euros a cada un, doncs esclar, vaig treure 600 euros, doncs em van escalivar aquests 600 euros. Doncs jo crec que era algú que em va seguir del banc. I allà a l'aparcament de l'escola, que era l'últim dia de l'escola que hi portava el petit, doncs em van fer això, em van tirar una clau. I jo dic, no, aquesta clau si acaba de sortir del cotxe, aquesta clau no és meva, és seva. I mentre feien això m'estiraven el bolso del costat meu del conductor, mentre jo treia el nen. I bueno, papers i mandangues i aquests dies de Nadal no podia fer res. Perquè, és clar, tot estava, la policia de Vilafranca per fer el carnet i tot plegat, tot estava mig tancat.
Gràcies, Júlia, per compartir l'experiència. Anem a escoltar altres veus. Des de Domenys Ràdio, on la Laia Batlle està ben acompanyada, com cada dimecres. Bon dia.
Hola, molt bon dia, Sílvia, molt bon dia a tots. Bé, doncs sí, ben acompanyada estic amb l'Eulàlia Orgell i la Conxita Vidal. Senyores, molt bon dia.
Bon dia. Hola, bon
què
dia.
Tal, com esteu?
Molt bé.
Bé,
ja heu vist quina situació ha explicat la Júlia?
Sí, bueno, jo puc
sí,
parlar...
Sí, unidó,
Això sembla pan nostre de cada dia,
Sí, perquè jo puc parlar de casa, fa també cosa de... No deu fer un any encara. També van entrar i es van robar. I vull dir, i de dia, Perquè, vull dir, eren al migdia. Nosaltres vam anar a dinar fora i quan vam tornar... Primera, que no se'n vam adonar, perquè doncs, van ser molt curosos amb el sentit de desmanegar coses, però doncs, quan vam anar a dalt, el meu home va trobar coses que no eren... I llavors, sí, ja vam veure que havien pres joies. diners no, perquè doncs, no en teníem en aquell moment a casa, però vull dir que doncs, és punyent, eh? Perquè penses, s'han passat gent per aquí que no tocava, vull dir...
A casa encara és pitjor, ha d'afectar més, trobo.
Vull dir, penses, sempre estàs a la seva disposició.
Exacte.
Perquè entren i surten l'hora que els hi dona la gana.
Sí,
I
perquè tu, el migdia no és...
Doncs sí, va anar així, és això. I llavors, au, feina amb els Mossos i denúncia i bueno, es van donar del que van declarar no sé quan, vull dir, igual, però amb el seguro, perquè, esclar, teníem seguro de robatori, no? Però llavors vas haver d'anar a declarar als Mossos com si fossis un delinqüent tu.
Sí,
i és
sí.
Això que dieu, que entren per un cantó i surten per l'altre, sí. Perquè, vull dir, a més, a l'hora de jutjar-los, posa per cas, jo no sé com funciona això, perquè no en tinc ni la més remota idea, però... Vull dir, jutgen gent al cap d'un any o al cap de 15 anys, ara mateix amb això, el Jordi Pujol, per exemple, vull dir, la jutgen ara, que quan fa 15 anys que el delicte ja està
més que prescrit.
Home, per favor, vull dir, no entenc si hi ha tanta feina com per no poder jutjar la gent quan toca.
La justícia pila massa els papers.
Oh, i tant, tu veus retratos que a vegades ensenyen despatxos i veus una pila d'informes allà posats sobre una taula. Sí. Vull dir, no sé.
No sé per què és això, perquè falta de treball n'hi ha molta. O sigui que se suposa que haurien de tenir més personal, poder tenir més personal per enllestir això.
Però no deuen poder tenir prou diners per poder-los pagar.
Aviam què hi diu el Pere Mitjans, que ens està esperant a Canal Vino Lèrdola. Bon dia, Pere.
Hola, bon dia a tothom.
Hola,
què tal?
Bon dia.
Qui més qui menys ens han passat coses, eh? I més tractant amb diners, com havíem tractat tots nosaltres.
Sí.
Ens vigilaven encara que no ho vulguis.
Sí, sí,
ens vigilaven de totes maneres. Ja quan obries la porta, ja t'estaven vigilant a veure què passava. I mira que jo sempre he sigut una persona molt prudent de veure qui portava al davant i veure qui tenia al costat i veure qui tenia darrere, tota la vida. Però, noia, sempre hi ha un moment de descuit i te l'han fotut, eh?
Sí, no, ja som molt vius, el que va per això ja...
Jo ara he parlat d'ara, de l'any passat, però quan tenia la botiga a mi m'han atracat dues vegades.
A casa meva també.
I a punta de pistola, eh?
A mi
em va agafar per les espatlles i tenia la pistola aquí al costat.
Apa.
I això... que li dongués els diners del calaix, vull dir... I llavors...
No
hi... sí, vull dir...
Fins a la pistola no hi he arribat, jo,
doncs,
eh?
Doncs sí, sí, no sé si era de veritat o no.
Jo pistola però, tampoc, però...
Sí.
Ha de fer molta por.
Pensa que quan va venir la Guàrdia Civil... Aviam, era ma cunyada jo a la botiga i ella va saber com era l'home, com anava vestit. Vaig veure rei, això ja dic, el vaig tenir abraçat amb mi, amb la pistola al costat, eh? A més, clar, teníem la caixa de sota les balances, diguem que hi havia una caixa i hi havia uns diners. Però quan hi ha masses jo els posava dintre amb un calaix, dintre de casa. Ah, no, que no en tenia prou. Que n'hi havia d'haver més.
Adiós.
I que n'hi havia d'haver més. I llavors va venir la mare, dona'ls-hi, que marxin! I llavors, sí, els hi vaig donar tots, perquè teníem mare les nenes allà també, i vaig pensar si ara aquests se'ls gira la truita i fan mal a un o altre, però els hi van donar i van marxar.
A mi van treure un feix de les mans, el que és la caixa de tot el matí, però a mi em sembla que el noi que hi havia allà era com pinxer del que va venir. Perquè, vull dir, en el precís moment que tenia jo el paquetet allà, van sortir per l'aparador, jo, Àngel! Ni es va immutar. Estava ell a l'aparador, però vull dir, saps allò, una cosa molt rara de dir que no se sentís com jo cridava, no? No, el tio va sortir, se'n va anar i ja està.
Un de sol no va, eh? Sempre van aparellats, dos o tres, com a mínim.
Dos,
no?
Sí, però aquest era del cotxe.
Aquest era de la casa.
Sí, un era dalt al cotxe i aquell va entrar tot sol, però vull dir que l'altre l'esperava al cotxe. I llavors, quan van venir llavors hi havia Guàrdia Civil encara, aquí Llorenç, perquè va pujar al
cotxe. Sí, Guàrdia Civil.
I resulta que diu, jo dic aquella pistola, dic, jo no sé si era de veritat o no. Diu, si era de veritat, diu, pregunta-li, diu, ara venen d'atracar, venia d'aquí a Correus, a l'Arbós, i el carter també els hi ha dit, aquesta pistola és de mentida. I aquell pam, va posar, diu que va tirar un tiro amb un sac de cartes,
I van trobar
la bala, com vulguem dir, no és de mentida, no, eh? Que és de veritat. No,
és de veritat,
i si vull et puc fer mal, eh?
Sí.
Però això parlo d'anys.
Per quan per, no
s'està, parlo d'anys.
Sí, també els hi roben amb els policies les pistoles. No és que les hagin de... vull dir, són tan
comprar,
hàbils que...
No?
No ho sé, aquí, si eren robades o no, però doncs vull dir el cas...
Llavors parlem de la gent que troben i enganxen, quin càstig hi ha?
El càstig
doncs, no hi
doncs,
és.
No sé, la llei els vull dir...
Per mi es protegeix.
Que si mirem la llei, a vegades protegeix més el malfactor que la gent de bo.
Ni més ni menys.
Té més, com si tingués més drets, que no té el que ha estat perjudicat.
El ciutadà honrat i treballador.
Sí. A vegades
els mangans,
això, però doncs...
Els mangans sí. Són els que estan protegits.
Sí, sí, tenen...
Això sembla,
almenys,
eh?
Ells mateixos ja se les saben totes, eh?
Sí, sí, sí.
Se saben el que hem de dir, el que hem de fer i el que no, vull dir que...
I es pensen que tenen uns drets, perquè una vegada els meus pares també tenien botiga allà al costat de l'Ajuntament d'aquí, Sant Sadurní, i unes gitanes ens van robar, i ens van robar molt perquè van posar la mà al calaix, mentre la meva mare, que era la caixera, aquell moment no hi era. I, bueno, les van poder denunciar per la manera, era un dijous, de la manera que anaven vestides. Les van agafar i les van tenir al Cortalillo. I llavors nosaltres, fins l'endemà al dematí el divendres, els hi vam tindre de portar el menjar calent, el sopar, l'esmorzar, i el meu pare va dir, foteu el que vulgueu, que jo ja no porto cap més menjar aquí.
Eh? A més, això.
A sobre de robada, no tornar res, perquè no van trobar res del que havien robat, perquè ja s'ho van manegar a la seva manera, perquè també hi van... una colla de gent, oi? I l'última hora el meu pare va dir, foteu el que vulgueu, doncs. I les van deixar anar, perquè, esclar, aquí tenien de passar el judici, però mentrestant els teníem de mantenir.
Imagina't. Sí, imagina't.
Que era una llei, això?
Això de l'any 82.
És igual, però era una llei, que l'havíeu de mantenir vosaltres.
Escolta, quina cosa,
bueno,
no?
Aquí Sant Sadurní sí, perquè ells no tenien cuina ni tenien res. A Vilafranca hi ha, el lloc on els agafen o que sigui, ja hi ha un servei de càtering o que sigui. Però esclar, aquí què? Que ho tenien de fer la dona del tinent o del sargento?
Home, però...
Menjar?
Doncs no,
que ho faci el Brix, que ja el farà bé.
Però a sobre de l'únic menjar, jo no els hi porto.
Que fort!
Jo no els hi porto.
No, jo tampoc.
Fort, fort.
Ja s'haguessin fumut.
I a més mantenir-los, anda que no. Pues sí, noia, tots n'hem tingut experiències.
Això, No, i és que la justícia no és justa, no és prou justa.
Sí, senyora.
Pot ser que se peguen alguna cosa bé i no dic que tot ho fagin malament, però és que aquests pobres que, bueno, hi van robant i roben una vegada i una altra i una altra i se'ls hi acumulen les denúncies...
I resumen,
perquè com que diuen que són petits furs, doncs llavors, mira, queden com a petits furs i avall. És a dir, que l'han de fer de ple ple...
Llavors no necessiten ni judici.
No res.
No, i el judici és al cap de 10 mesos o 12,
però el que ho fa...
Llavors ja tenen un tou de denúncies.
N'hi ha poc que es rehabiliti, penso jo. Perquè el que ho porta a la sang, aquesta mena de cosa, ho té...
És reincident.
Bueno, perquè... I reincideix. Tant sí com sí.
La seva vida fan aquest modus vivendis d'aquesta manera.
Sí.
Subsisteixen amb això.
Sí.
D'aquesta manera.
I mira,
de robar i delinquir.
És com un parell, és com un ofici.
I si toquen tu, ja la tens.
Exacte.
Bueno, sí, sí. El mal és que també molts roben per la droga. I llavors, quins comportaments tenim a la societat?
Molt malament, aquests... molt malament. Molt malament.
Aquests drogadictes que no poden treballar pel
enganxats
que
estan... I no miren ni torn ni dret, perquè si et donen un tiro ja el tens.
Primer liquiden la família, bé, no liquiden. Agafen tot el que poden de la família i després malviuen i la bola cada vegada es fa fer més grossa, fins que peta.
No controlen. No controlen.
Dir, però això és la mancança social que hi ha. O política, o digue-li el que vulguis, de les infraestructures, no sé, que venen del capdamunt de tot, eh? Perquè s'hauria d'organitzar i la gent gran...
La llei no està d'acord amb el que passa. Vull dir, hi ha una mena de llei que no funciona.
A mi fa l'efecte que està la llei molt enrenadida.
Si els més rics que fan coses lletges, l'hora de jutjar no diuen ni la veritat, doncs quin exemple tenim? Portava el mòbil a la motxilla,
L'altre.
Sí. Jo, mira, me l'he deixat a casa avui.
Però és que, a més, això que dius tu de la motxilla, ell diu que no tenia el mòbil i, a més, la jutgessa diu això és una mentida, diu perquè tu contestaves els missatges. O sigui, que van veure el mòbil que ell havia contestat missatges.
Que havia contestat missatges.
I, en canvi, clar, i vas borrar... ell deia que el tenia la d'allò, tenia el sí. mòbil a la motxilla. Ah, és igual, mentida sí. una darrere una altra i
sí. aquí estava. Com acabassos, com acabassos.
No, no, però aquests de poca monta, diem-ne, aquests ja no, són no, no. un altre... I aquests són un altre estatus, ja.
Sí. I ara, aquell coi de les mascaretes, que ja fa 4 anys i pico, de tot això, que encara no hagin sapigut aclarir, i no li hagi... I aquest, si entra a la presó, entrarà en cuerpo de rei.
Oh, i tant. I aquests que ara han trobat d'Almeria, el president de la Diputació i els seus
també,
presidents.
També, per això. Que també és que tenim uns polítics no gaire correctes, eh?
Gens correctes.
No tots, majoria, no tots, majoria, per tot, sort.
Sempre però... n'hi ha algun de bo, sí. Però és que sí, quan volen... Aviam, qui ho busca, això? Periodistes? Qui ho busca? Els mateixos contraris? Vull dir, no sé, per
bueno, què els contraris, acusar-los? Evidentment, que fan sí, la punyeta, clar. Per treure benefici a ells.
Per llançar-los porqueria a sobre. I després, bueno, pues els altres fan el mateix i així estem. Toma i daca, i les coses veritablement importants, doncs aquestes no es toquen.
No, no, vull dir... No, però aquests són els ja d'un altre estatus.
Sí, això
són,
sí. Això
són
sí,
un
ja,
altre. Però aquests de ja baixa estofa...
Ja no són un ratero normal.
Però aquests rateros que corren per aquí, que n'hi ha, eh? Vull sí. dir que tu sempre has sí, d'estar... Sí. mig acollonit, perquè avui jo penso a vegades el meu home, han de tancar aquí quan marxem, tanquem aquí, tanquem allà, tanquem... però si t'és igual, que tanca el que vulguis, entra per allà on els hi dona la gana, quan els hi sembla d'entrar, entren, punto.
Sí. Jo no
vull
sé
dir
com
que
fan,
no hi ha
però...
més, però entren, i ja fan. Està, en una casa. Jo avui dia tenen les seves maneres i tenen les seves coses per poder-ho fer i tenen aquest ofici. És un ofici, això que has dit tu. És com un ofici,
sí, sí.
això, ja.
Pues sí, desgraciadament.
Sí, em fan la seva vida.
Vull dir que... I saben què han de fer i saben com ho han de fer.
Tenen,
el moment
tenen les seves claus. Les
estic
seves
aquí,
claus,
us escolto, us estic escoltant.
Digues alguna cosa, també, eh?
És que, nena, és que és un tema tan complicat...
Que no hi és el Josep.
Com si fóssim nosaltres, quin Josep.
Oi, Josep, quin silenci.
El Josep Pere, Castellví, que no em sents.
Pere.
Ai, ara l'he dit Josep.
Això, no, home, el Josep ja és fora, ara ja el Pere.
Ja el Pere.
Ai,
Pere, pobre Pere.
Ara per Sant Pere no t'invitaré, Ale. No t'invitaré al vermut, Júlia.
L'invites per Sant Josep.
Que és un tema que hi ha moments home, que et quedes no. tan pensatiu...
Ja tindré
que et
el braç bé, llavors.
Sents? Ja, ai, que et quedes tan pensatiu i et veus tan... inoperant, perquè no puguis fer res, impotent, de lo que estan fent la gent, de la gent que ens manen, entre cometes.
No,
que,
però ara penso puguem... jo, d'altra
no,
banda...
Estem indefensos.
No, però d'altra banda, si t'entren, jo penso que val més que no hi siguis.
Millor,
sí.
millor.
Perquè a sobre, si ets, encara et poden fer mal. Exactament.
Encara rebaràs. Sí.
Perquè
encara
el material, et dol, perquè et dol, perquè és teu.
Que t'agafen uns llullos.
Però doncs... que si ets tu, ja et dic, jo ja m'hi he trobat. A més, quan tenia les nenes més petites, també van entrar a casa. Nosaltres dormíem dalt i elles passejaven pel pis de baix com a Pedro per su casa, eh? I nosaltres no vam sentir res.
Sí,
I era,
sí,
i
no
un dia que havíem d'anar a fer la matança, es llevàvem a les 5 del matí i el baixar cap baix vam veure que havien entrat.
Tot panxa en l'aire.
Sí, sí.
Vull dir que... Però nosaltres dormíem dalt, eh? I penses això, i penses... No, jo tenia les tres nenes i nosaltres allà, vull dir, i pensaves, ostres, i si venen i es fan mal?
Sí, sí, sí. I, encara has de donar les gràcies.
O sigui que no si han d'entrar i han de robar, val més, no sé.
Perquè defensar no pots defensar res, perquè
no,
els perquè, tenen més
dir,
mala idea
i tant, tenen mala llet i ja està.
I no s'importa fer mal o no fer mal.
Clar.
O sigui, jo penso això, que de totes és millor no ser-hi.
Ja dic, el material et dol perquè és teu i,
home,
i et sap greu i et sap greu.
A vegades són records de
però,
família,
doncs,
també, i tal.
Si t'han de fer mal físicament, hosti, vull dir, llavors ja és més...
I clar, quan vas a fer la denúncia, i em sembla que ja ho heu dit abans, quan vas a fer la denúncia, el sospechós és tu, eh?
Que
has d'explicar unes coses i el mínim detall, com si anessis a confessar, cuidado, eh?
Ja et fan una roda de fotografies que passin per
allà davant. No, jo vaig anar amb una roda de presos.
Si són aquells, mare meva.
Amb persones de veritat. Jo me'n recordaré tota la vida. Va posar el sergent de Llorenç i em diu, tal dia tens d'anar amb una roda de presos. Dic, però si jo no hi puc anar perquè jo no me'n recordo de ningú, ni sé com era, ni sé qui era.
Del susto que vas tenir.
No, és que no me'n recordo. No, no hi has d'anar, però vaig pensar, ah, tira, jo no hi aniré. Total, que aquell home va venir a buscar a casa, perquè aquell ja ho va veure, que jo no hi aniria. I llavors em fa pujar el cotxe de la Guàrdia Civil amb ell. I vaig pensar, jo he vist que el cap damunt de Sant Jaume vivia llavors, i vaig haver de travessar tota la carretera de Sant Jaume. I entre mi vaig pensar, si em veu un o altre que vaig al costat del civil, pensarà, mira...
Ja la liava.
La prenen presa.
La prenen
sí,
a la presó.
Sí, una cosa que impacta, perquè entres allà en una sala, està tota plena d'homes, i sí, una colla d'homes que jo no sabia ni qui eren. No, homes... amb mi, i llavors al davant, al vidre, amb 7 o 8 persones que s'estaven allà,
sí.
I jo els hi vaig dir, dic, mireu, jo no us puc dir res, vull dir, no sé ni com anaven vestits ni com què, dic, no sé, dic, i a més anaven amb la cara tapada, els punyeteros, perquè es van posar un mocador a la cara.
O sigui, del susto que vas tenir, no vas tenir temps ni de mirar com anaven.
No, sí, home, tenia aquella pistola, jo només veia la pistola,
ja està,
noi.
Ja està,
I vols que la tenies al darrere, també.
Ostres, no al darrere, m'agafava per l'espatlla. Sí. M'agafava per l'espatlla amb la pistola a la mà que m'agafava.
Vull dir, és
impactant. I bueno, vaig marxar d'allà, tot un dematí em van tenir allà, a la roda de presos.
Per no res?
Per no res, perquè no els vaig poder dir res. I quan surto al civil em diu, doncs sí que hi era el que va venir a casa teva.
Ah.
Diu, perquè després van anar a atracar no sé on, diu, i els vam agafar, inclús el cotxe, van prendre el cotxe, van robar un cotxe robat.
Sí.
Diu que el van trobar a Rodanyà, carregat d'un peix, que la bona dona havia comprat peix. Diu, i feia una pudor, que no s'hi podia entrar aquell cotxe.
Adiós.
Diu, bueno, però ells el coneixien, però van veure que... Però si jo ja ho sabia, que no li podia anar a dir res, perquè no el coneixia ni sabia qui era. Ja. Digue'ns.
Bueno, em sembla que estan donant un toque. Escolta, Júlia, que et milloris. No facis cap més tonteria, no facis cap més salt. Que et milloris i que et recuperis bé.
Sí,
un petó
ja.
Per totes, una
gràcies.
Abraçada.
Apa,
bon cap de setmana.
Adéu. Adéu.
I han dit la seva una setmana més la Júlia Brics, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Pere Mitjans. Gràcies per ser un dimecres més a la tertúlia. Ara us deixem amb publicitat i les notícies.